21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Òscar Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 656 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 3 de maig de 2026. I bé, ja duim un parell de setmanes darrere del tema aquest dels científics nord-americans morts o desapareguts en suposades estranyes circumstàncies en els darrers temps. Bé, en el principi va cridar l'atenció, després es va tornar notícia d'actualitat i com jo crec que ja vàrem dir... era d'esperar. Ara ja entra això dins el món de les conspiracions i semblants. Estem parlant d'un 12. El primer pic que vàrem dir aquí eren 9, però ara es parla de 12 homes i dones i que estarien relacionades professionalment amb l'espai, l'energia atòmica, els sistemes de defensa nord-americans i també amb el tema OVNI, i que aquestes 12 persones haurien o bé mort o bé desaparegut, com dic, en estranyes circumstàncies. I ara, pel que he vist, alguns mitjans, ara es tracta com de ridiculitzar-ho, com si no fos possible, com si només fossin teories de la conspiració. Però, clar, és que fins i tot, pel que diuen, l'FBI ho està investigant. No sé, jo crec que és digne de reflexió, perquè quant de casos estranys o no tant, hi ha al llarg de la història. No sé, ara me ve al cap una mort, jo crec que en aquest cas, per evitar que es pogués dubtar de la seva autoria, una mort que se va produir a Londres l'any 2006 va ser la del Libitenko, aquell que diuen que era espia, i que sembla que va ser assassinat per Moscú i per evitar dubtes, no?, directament en material radioactiu. No? Bé, ja sabem, en general, que sovint la realitat supera la ficció. I de... seguirem a sobre, si bé crec que en el final informativament quedarà en un no-res, malgrat la tragèdia de les famílies que pateixen, no?, la desgràcia d'aquestes morts i d'aquestes desaparicions, siguin o no estranyes, tenim que el drama és real. I pens que fer segons quin comentaris crec que no està bé.
Començarem aquest programa 656 de Font de Misteris, coneguent una història desconeguda i també fascinant. Coneixeran la vida d'escorsari Joan Tudor, que visqué en el segle XV, i li contà per carta tot el que li va succeir en el rei Ferrà II d'Aragó. Després coneixerem algunes llegendes relacionades amb el Tucumán, a l'Argentina, que potser podrien tenir semblances amb el cas OVNI de 1963 que detallàrem la setmana passada. Al Contes i rondalles de Irene Font coneixerem de les rondalles que l'Arxiduc no va publicar, de Caterina Belriu, la història que du per títol S'esclau que fugí, i del llibre Llegendes de les Balears, un altre que du per títol El fet de la Torre de Canyamel. I a la darrera part del programa anirem fins a l'època d'Esteló d'Acer, concretament fins al 20 de setembre de l'any 1977, per conèixer una altra història fascinant del Vilamens en el cel. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i en el sistema d'App Plus, ho podeu fer a ib3.rg i a set d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors, en el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.
I d'anar amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció on mos espipelles, no?, una part de la nostra història per tal de poder aprofundir també i conèixer detalls. I bé, com solen dir, també mos serveix per obrir melons. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, món diversos.
I d'on el món diversos d'avui mos situem a finals del segle XV, on coneixerem un cas que ha estat documentat gràcies a la correspondència de Ferran II d'Aragó i que se conserva a l'arxiu de la Corona d'Aragó. Allà trobarem la declaració d'un ibisenc, anomenat Juan Tudor, i on explicarà directament en el monarca els fets que, segons ell, li haurien provocat una ruïna personal i també familiar. Què li havia passat en aquest home i per què se va dirigir al rei? I d'anem a conèixer aquesta interessant història. Segons aquesta declaració, en Tudor havia servit a la corona durant moltes campanyes de la Guerra de Granada, amb naus armades, i que un cop acabat el conflicte s'hauria dedicat al cos de la Mediterrània Occidental, especialment a la costa de Barberia, fent una activitat plenament integrada en les dinàmiques d'aquella època. Amb el botí d'una presa morisca, hauria adquirit un galeó a Sardenya, i juntament amb altres figures com Don Pedro i Don Jerónimo de Cervelló, s'hauria dirigit cap a Eivissa, amb la voluntat de desembarcar i tornar a casa seva. A partir d'aquí, compta el document, quan la nau arriba en el port d'Eivissa, el governador de l'illa, en Gabriel Talles, impedeix el desembarcament argumentat que el vaixell prové d'una zona afectada per la pesta. Tudor rebutja aquesta acusació i insisteix que se li permeti baixar a terra, apel·lant en el fet que la seva família, dona i fills, es troba a la vila d'Eivissa, esperant-lo. Però la resposta del governador es manté negativa i se li ordena abandonar l'illa sense cap tipus d'excepció. Davant la impossibilitat de completar el viatge i amb una manca evident d'aigua a bord, Tudor i algun dels seus companys decideixen baixar d'amagat durant el vespre per proveir-se. Però en el moment de tornar a la nau, són perseguits per un grup d'homes armats, dels quals aconsegueixen escapar en dificultat, segons el relat del mateix Tudor. Aquests perseguidors eren el governador i els seus oficials, que haurien intentat capturar-los després d'haver-los negat oficialment el desembarcament. L'episodi no acaba aquí, perquè segons la mateixa font, l'endemà, tot just clarejar, el governador es presenta a la casa de Tudor a Eivissa i procedeix a inventariar-la i embargar els seus béns, en una actuació que el protagonista interpreta com a clarament abusiva. I en aquest context, la seva dona és obligada a sortir precipitadament i en una situació de gran tensió, emmalalteix i mor 3 dies després. Un element especialment dramàtic del relat que només coneixem a través d'aquesta declaració. Paral·lelament, tenim que el governador pressiona el patró de la nau perquè entregui a Teodor i els seus companys, acusant-lo d'haver resistit la seva autoritat, fet que contrasta amb l'argument inicial de risc de pesta, que en aquest moment deixa de ser rellevant en el discurs de l'autoritat local. I davant d'aquesta situació, decideixen abandonar definitivament el port i l'illa, però durant la fugida, la nau és capturada per un corsari anomenat Fragosa. A partir d'aquí, la documentació deixa de proporcionar detalls sobre el que succeeix immediatament després. I el relat se reprèn quan en Teodor compareix davant el monarca, on acusa directament el governador de totes les seves desgràcies, demana la restitució dels seus béns i sol·licita poder tornar a Eivissa per fer-se càrrec dels seus fills, que, segons afirma, han quedat desemparats i depenen de la caritat. I en resposta a aquesta petició, en Ferrer II d'Aragó ordena que restitueixin els béns que hagin estat embargats tant a Teodor com en els seus companys, i en cas que existeixin càrrecs contra ells, exigeix que s'obri un procés formal i que se li transmeti amb urgència amb l'objectiu de poder actuar en garanties jurídiques. Què vos pareix?
I d'home, per ell que és una història d'aquelles apassionants i que mos permet saber més com podia ser sa vida en aquell temps. Que, per cert, crec que no ho has dit, això ho haurien d'ubicar més en el temps. Això va succeir el 1493, que és un moment molt important a la història espanyola, a una part de ses anys següent, en l'anomenat descobriment d'Amèrica, també era l'any següent a la coneguda com a Reconquesta, eh? Moment on el major enemic de les nostres illes era, per una banda, la pesta, i per l'altra, els corsaris i pirates, que, a més, aquestes dues coses el que feien era que hi hagués un altre problema, que era la fam. I és cert que la Mediterrània estava infestada de corsaris, també illencs, evidentment, i documents com aquest, que avui mos has citat, mos poden servir per saber una mica més, perquè la veritat és que d'aquella època hi ha ben poca informació. I bé, quan m'ho vas comentar, Sergio, el que vaig fer va ser cercar aquell document, aquella carta del rei Ferran el Catòlic cap al seu regent d'Eivissa, a la que feia referència, i l'he trobada. La podeu trobar en el volum tercer de la història d'Eivissa, de Isidora Macavich, i crec que és molt curiós també el que es pot extreure. Per començar, aquest Johannes Teodor, eivissenc, va lluitar a favor del rei a la presa de Granada i, per tant, com he dit, a la culminació, no?, de l'anomenada Reconquesta, i probablement per aquest fet va ser que va obtenir el que es coneix com una patent de cors. Eh? És a dir, la possibilitat de fer de pirata per a lluitar contra els enemics del rei i compartint amb ell, amb l'Estat, els beneficis que pogués obtenir amb aquestes activitats pirates. No? I referit en els fets que has citat, diu el rei en aquesta carta, segons diu, referit en aquest Johannes o Joan Teodor, un cop dins el port d'Eivissa va ordenar-li, referit en el governador, que marxés al·legant que venia d'un lloc infectat de pesta. Ell us va insistir diverses vegades que el deixéssiu anar a casa seva, que tenia dins la vila, amb la seva dona i fills, negant que hagués estat en cap lloc infectat. Tot i això, li vau denegar la llicència i li vau manar que sortís del port, per la qual cosa va haver de marxar. Segueix dient el rei en aquesta carta. Així mateix, diu que com que no tenien aigua per beure el galió, ell, don Pedro de Cervelló i alguns altres van sortir de nit a buscar-ne. Mentre tornaven l'aigua en el vaixell, vos, el regent, en el governador, amb un grup de gent el vau sortir al pas per detenir-los. Ells, sense saber qui eren els que els perseguien, van fugir amb el galió. Però, clar, com que varen fugir, el regent d'Eivissa, que crec que no ho hem dit, el seu nom era Gabriel Talles, es va enfadar i se'n va anar a Can Tudor, aquest, en Tudor, sembla que una mica com a venjança, i diu el rei, segons diu, vos, argumentant que ho sabíeu, que ho sabien o fer resistència, vau anar molta fúria de bon matí a casa de Joan Tudor per inventariar els seus béns. Per aquesta causa, la seva muller, que no s'havia pogut acabar de vestir abans que entréssiu a la casa, es va alterar tant que va morir del mal que li vengué en aquella hora en un termini de 3 dies. Fos com fos, en Tudor va aconseguir fugir. Però, igual que ell era corsari i havia apressat qualque navili enemic, en aquest cas li va tocar a ell. I és que ell mateix va ser apressat per un tal Fragosa, aquest que has citat tu, un corsari genovès que, pel que he vist, era molt conegut a la seva època. I en Tudor va salvar la pell, però no els seus béns, perquè ho va perdre quasi tot. I ell, en Tudor, donava la culpa d'haver-ho perdut gairebé tot en el regent d'Eivissa, el qual, a més, tenia els seus béns, el d'Eivissa, el de Vila, confiscats. I, clar, la seva família, veig seu fills, perquè la dona, ja ho han dit, era morta, i de, que per mort de tot això, els seus fills havien de viure de l'almoina. El rei sembla que va creure més bé en en Tudor, diu que li tornin lo seu i que el deixin tornar a casa seva en normalitat, però la llàstima tot això és no saber com va acabar la història queixa, i ben bé que l'ha cercada. I només he trobat un article, precisament d'en Macavich, on es diu que mesos després, i ja sense aquell governador, en Tudor va fer armar 3 vaixells, però estant ell absent, se va fer armar a Eivissa, però ell no hi era personalment, encara que diu... En Macavich va dir, cabe suponer que seguiría este ausente de la isla, pero ya sin peligro de retorno para él y los demás comprendidos en la iracundia de Teller, del governador. I també diu que pot ser que aquella casa de Vila on anaren a confiscar-li els seus béns pot ser que fos de la seva família des d'un segle abans. I sembla que damunt l'altre corsari de la història, aquell anomenat Fragosa, hi havia tant de perill, tanta de por li tenien en Fragosa, que es varen ajuntar valencians, catalans i mallorquins per fer una mena d'armada per lluitar contra ell. I era lògic, perquè hi ha constància d'altres atacs seus. Per exemple, poc després va succeir una cosa semblant, també l'any 1493, en Fragosa va atacar el bergantí d'un tal Pere Valls, en aquest cas va ser a Aigües de Mallorca, i aquest Valls també va demanar compensació en el rei. I és que aquest Fragosa era, pel que veig, ben perillós, tenia un estol de 5 vaixells i tenia una combinació, això és curiós, perquè tenia una combinació de galions, de caravel·les i de bergantins de rems. És a dir, que tenia naus ràpides, naus versàtils, que li servien per poder atacar i aglapir a les seves víctimes, ja hi hagués vent o ja hi hagués calma. Eren tan difícils... Per exemple, aquell mateix any, per això dic que havien de situar-ho en el temps, es va embargar molt de blat per mort de la sequera, perquè et sabia que venia fam, i damunt tot això dic que també és cert que la pesta d'aquell any, de 1493, va ser grossa. És la coneguda com la pesta d'en Boga. De fet, encara existeix la frase que diu a qualcú, no?, ets més dolent que la pesta d'en Boga. I bé, també hi ha... constància d'incursions berberisques, com per exemple una molt seriosa que va haver a Formentera aquell mateix any de 1493. Bé, vist això, quin motius o quina moguda, no?, degué tenir aquest Tudor amb el regent per arribar en aquesta situació, en aquesta enemistat? Tal vegada va ser pel fet de que en Tudor anava embarcat amb els fills de l'anterior governador, o pot ser que hi hagués qualque cosa més? Bé, jo crec que ja mai ho sabrem. Per cert, aquell mateix any, i també a Barcelona, que era on vivia en aquell moment el rei Ferran el Catòlic, i de, va ser allà on els reis catòlics varen rebre en Colón, just arribat del seu viatge d'Amèrica. Però sí, aquesta seria una altra història. Bé, i ara, canvi total de tema. La setmana passada vaig dir que per avui volia contar qualque llegenda de per d'haver la província del Tucumán, a l'Argentina. Bé, terra on, per cert, hi varen anar en el segle XVIII jesuïtes i llencs d'aquí, de les nostres illes, cap allà per evangelitzar. I on també trobam històries, per exemple, de redencions de captius dels indis per membres de l'Ordre de la Mercè, que va ser fundada també en moltes relacions amb nostres illes. Estic parlant de segles passats, evidentment, però el meu venia pels fets estranys que es produïren el 1963 en el cel i el terra també, i que varen ser relacionats amb fenomenologia OVNI. Ja sabeu que el programa ho teniu a l'abast al servei de la carta IB3 i a les nostres xarxes. Però clar, és que en aquest cas, el d'avui com us durà en Borja és ben diferent, però d'aquest cas el que em va sorprendre és que hi ha llegendes del mateix lloc ben anteriors en els fets que vàrem estar comentant, que en certa mida podrien, no vull dir estar relacionades directament, no, però sí que podrien tenir semblances, perquè clar, quin era l'origen o la causa d'aquelles llums i d'aquells fets succeïts a Trancas, al Tucumán, l'any 1963, i quin seria l'origen d'aquestes llegendes recoïdes als anys 50 del segle XX, és a dir, més d'una dècada abans dels fets? Varen parlar d'uns estranys llums i com una boira que s'escampava per allà. I de tenim, per exemple, aquesta titulada El Nevado de la Conquija, que diu que des de temps antics allà hi ha un cim on hi ha un llac del que diuen que és un gran misteri, que dintre del llac hi ha com una ciutat sencera on tot brilla. Diuen que la lluentor és perquè és d'or, un caramull d'or, i que qui ha anat a tractar de treure-ho, i això ha fet que el cim se digui, o s'hagi, millor dit, enojao i s'ha cubierto de neblina, i que es posi a fer mal temps perquè els que ho han intentat descobrir què era aquella llum que l'atribueixen tot do, i do, tots ells haurien mort. També vàrem estar comentant que una de les situacions descrites pels testimonis parlava d'un estrany vent. I d'on tenim un altre semblant que podrien relacionar o no. Clar, seria aquesta historieta, molt semblant, com dic, a l'anterior, de la llacuna de Rearte, on diuen que hi ha una immensa finca on no hi arriba ningú perquè la llacuna no ho permet perquè s'aixeca una mena de columna d'aigua cap amunt. Enojada en borbollones i rebalsa la laguna. Da miedo ver eso. Això diu que és a prop de Salta i que quan un hi vol anar no ho pot aconseguir perquè sempre passa qualque cosa que ho impideix. I diuen, com l'altre, que és perquè hi ha un tresor amagat, però que sigui com sigui, La laguna no permite que llegue nadie. Si uno llega, se descompone el tiempo, se levanta un temporal, viento, frío, lluvia. Crece la laguna y capaz que los trague. Se pone como un mar agitado. Dicen que hay un gran misterio en la laguna de Riarte. Un gran misterio, diu, referit a la llacuna de Riarte. Que clar, tot bé, perquè aquesta llacuna està allà mateix, a Trancas, en el Tucumán, per allà mateix on varen succeir aquells estranys fets que tant varen donar que parlar en el seu dia. I bé, tenc qualque llegenda més que crec que mos pot fer pensar. Històries antigues d'allà mateix, on els anys 60 s'hauria produït aquella topada, com diu en Borja, en l'impossible. Per exemple, aquella coneguda com el nin de pedra, la típica d'una persona que es converteix en pedra, i ara que ho pens, aniran en el conte, mos podria haver contat avui la desgegant de pedra de Menorca, encara que no són gegants en aquest cas, perquè en aquesta llegenda seria un nin i hauria estat convertit en pedra perquè era desobedient, era més dolent que la pesta d'en Boga, era una mica trasto. Que dius, val, però és que clar, va ser sa pròpia mare, vaja, quin dia per contar-la també, i de va ser sa mare que va agotar sa paciència i va dir, siquiera viniera un remolino y te llevara por jodido y malo. Y dice que en el mismo momento vino un remolino y lo envolvió y lo levantó en el aire. Dice que todos se han quedado sin habla al ver que el remolino se llevaba a este niño y lo ha levantado cada vez más arriba y lo ha llevado a lo más alto de los cerros. Claro, en el remolino anda el diablo. Dicen varias personas que en el Cerro de las Trancas ahí está el niño hecho de piedra. Dicen que se ve muy bien la figura del niño y ahí nace el viento Zonda, tan fiero como es. El viento Zonda, un vent estrany. Pot ser que estigui relacionat. I bé, ja aquí som, també éssers estranys. El diable, figura estranya també, i pot ser que vinculada, perquè on comença la llegenda, no? I ja per acabar amb aquesta petita selecció que he fet, aquesta altra que mos conta la història d'un que era molt pobre, que feia de pastoret i que per tractar de sortir de la seva misèria cada dia pujava un cim de per allà per tractar d'obtenir el favor del conegut com a Jastai, a canvi d'ofrenes. El Jastai aquest ve a ser com un ésser sobrenatural que seria protector dels animals salvatges, no?, de per aquelles conrades. I a base d'insistència, el Jastai aquest arriba a fer un pacte amb el pastoret. Així que comença el pastoret a fer-se ric i a viure en comoditats, però clar, ja sabeu, el yin i el yang, així que va haver de pagar el seu preu, perquè ell va morir. I a la vegada la seva dona va quedar sorda, muda i paralítica, que aquí un pensa, no? I quina culpa tenia la dona? Bé, però en el que anàvem. La cosa és que diu que aquest ésser, aquest esperit, pot compareixer i fins i tot enfrontar-se en els humans. Però que sigui com sigui, quan més en fora, millor. Perquè el Jastai és, senzillament, diuen, el dimoni. I ja per acabar amb tot això, la pregunta és, què devia ser realment el que varen veure en aquelles finques als anys 60 a Trancas, a Tucumán, a l'Argentina?
IB3 Ràdio és investigació.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia de Diotres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Què mos dus per avui?
Bé, avui que heu estat parlant de pirates i corsaris i on l'origen de la història era haver de menester aigua, jo crec que podem anar amb dues relacionades. Per una banda, tenim la de l'esclau que fugí, que estaria ubicada a Sant Llorenç, l'estreta del llibre de Caterina Belriu, les rondalles que l'arxiduc no va publicar, i conta tal que així. Diu que era un moro que tenia un esclau mallorquí de Sant Llorenç i un dia el va enviar a tallar llenya. Quan va ser el vespre, l'esclau no tornava i se va fer més de vespre. I tampoc tornava. El senyor digué, ja m'haurà fuit. I l'endemà de matí anà allà on l'havia enviat i el va trobar que encara tallava llenya i li digué, i per què n'has tallada tanta? Ell li contestà, jo la volia tallar tota i així no hauria de tornar. El senyor el va fer tornar a casa seva i l'endemà l'envià a cercar aigua i tampoc tornava. El senyor va dir, ja en deu haver fet a qualcuna. Anà a cercar-lo i el va trobar que feia una síquia per tot el redó del pou i li demanà que què feia. L'esclau li contestà, jo volia dur el pou d'arrel i així no hauria de tornar a cercar aigua. El senyor li va fer tornar a omplir la síquia i el va fer anar a casa seva. Al cap d'un parell de dies, l'esclau determinà de fugir-li i prengué una peça de formatge i li fugí. Al cap de poc temps, el senyor s'entemé que li havia fuit i partí a veure si el trobaria. Al cap de poc temps, el va trobar damunt un turó i li digué, aturat, aturat, o si no, me les pagaràs. L'esclau li contestà, mira, si t'acostes, faré del teu cap tants de bocins com d'aquesta pedra. I va tirar la peça de formatge damunt una roca i se'n varen fer 1000 bocins. El senyor se va pensar que era una pedra que havia fet a bocins i digué, aquest esclau té molta força. Ja me va tallar quasi tot espinar quan el vaig enviar a dur llenya i me volia dur el pou d'arrel. Jo no m'hi vull arrambar. Va tenir por d'arrambar-s'hi i l'esclau li fugí i a la vorera de la mà va trobar un jaüt i li va fer senyes i s'embarcà i tornà a Mallorca. I seguint una mica en la mateixa línia, tenim aquesta altra on el protagonisme el té també el haver d'anar a cercar aigua. Que ara que ho penso, aquesta la podria haver contat la primera, més que res pel seu final. Que bé, és una mica... Bé, ara ho veureu. és el recull d'Andreu Ferrer Llinart, Llegendes de les Balears, editat per Abadia de Montserrat. Es titula El fet de la Torre de Canyamel, està ubicada per Devers, Cerdà, a Mallorca, i conta tal que així. Hi havia un home que tenia dos fills i una filla. Se n'anaren a principis de juny a segar blat a un camp just de vora la Torre de Canyamel. Formaren una vedella que se n'havia duit amb ells a la vorera del torrent de Nanyama i començaren a segar. La filla se n'anà a la font de sa Begura a cercar aigua i s'endugué un pot de roba per rentar-la. Era més o manco les 9 o les 10 quan veren tres homes que baixaven de la part alta del torrent. Desformaren la vedella i fugien per l'altra part oposada a la torre. Eren moros. Quan els dos fills varen veure que els moros s'enduien la vedella, van directament cap a ells, un amb la seva faus, l'altre sense res. Quan se varen topar, s'armà entre ells una brega, perquè els joves se'n volien dur altra vegada la vedella arrere i no ho podien aconseguir. Un dels moros, amb un bastó que duia, amb una bona punta, pegà en aquell que duia la faus i l'estormellà, de tal manera que aquesta faus li va caure. Durant aquesta brega, el guardià de la torre tocà el corn, perquè havia vist un altre estol de moros qui desembarcava a la vorera de la mà. Els homes qui s'abrellaven fugiren i els demés treballadors de tot aquell contorn, tothom se n'anà cap a la torre per amagar-s'hi. Quan varen ser just de vora la torre, se recordaren de la germana que havia anat a cercar aigua i encara no havia comparegut al so del corn. I ja són partits a cercar la germana tot plegats amb son pare i els altres homes que havien anat a la torre. Se n'anaren cap envant i quan els moros los veren, fugiren tot de pressa. Però, com que estaven de vora la desembocadura del torrent, ben a prop de la vorera de mà, just de vora una cova, deixaren la vedella per mor de que amb ella no podien passar. Alguns d'ells se n'anaren corrents i trobaren aquella lota que havia anat a cercar aigua, maltractada i fermada a un arbre de vora la font. Els moros l'havien trobada de vora la font i de tal manera l'havien posada que estava moridora. Son pare i els germans alcen la filla i se l'enduen, encara viva, en cap artà. Però mentrestant, pel camí, ella morí, i els altres homes, per venjar-se, corren cap als moros que ja eren a la vorera de la platja. Però ja hi havien deixat ells preparat un bot, i ja havien fuit. Els de terra no pogueren perseguir-los més, però les esperaren que passessin pel trajecte que va a la cova dels Coloms. I com arribaren davant de la cova de l'ermita, i pujaren al capdamunt de la muntanya, i miraren. Varen veure just davant el cap vermell, una gran barca, mentre que dins el bot ja no hi havia ningú. Aquella gran barca se n'anava a la vela i els homes d'Artà no pogueren venjar la mort d'aquella joveneta.
I de balla, sí, tota sa raó tens, que trista, no? I bé, i el que és pitjor, perquè per com està narrada sembla com si realment aquests fets haguessin succeït més o manco d'aquesta manera. De fet, quan un veu cròniques antigues, sovint pensa precisament això, quantes vegades no hauran passat coses com aquestes al llarg de la història, no? Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
de Borja Rigo, anem amb tu i una de les teves, com deia abans, no? Històries impossibles, quan vulguis.
I doncs sí, mos endinsam a través del Teló d'Acer i mos situam en el 20 de setembre de l'any 1977. Aquell dia, durant les primeres hores del matí, va córrer qualque cosa estranya en el cel. Se van observar objectes estranys, així com desconcertants resplendors a l'extensa regió de Carèlia, compresa entre Finlàndia i Rússia. I no va ser, a diferència d'altres casos, una cosa aïllada ni molt manco. Els testimonis arribaren a una xifra que va superar els 170, entre els quals hi havia gent de tota casta, com científics, militars i policies. Com és natural, la premsa es va fer ressò d'aquells successos. El dia 23 del mateix mes, un mitjà local, el Socialistskaya Industria, va publicar un extens reportatge que més va tenir cert èxit. I sabeu què va passar? I doc és responsable del mitjà, el director va ser cessat de manera immediata. És cert que en el pas dels anys, i en certa raó, alguns dels fenòmens succeïts aquell dia s'han relacionat amb el llançament d'un satèl·lit, el Cosmos 955, així com amb el seu coet portador, un Vostok, que se va enlairar del cosmòdrom situat a Plesk a les 4:01 de la matinada. Però, naturalment, no basta per explicar-ho tot, ni molt manco. Com a mostra, existeix la investigació que va dur a terme un membre de la Societat Geogràfica Russa, anomenat Valentin Golds. Aquest home va recopilar un bon nombre de testimonis relacionats amb el succés. Per exemple, el de l'enginyer A.P. Novosilov, qui va dir que havia vist una nau en forma com a de dirigible, de la part posterior de la qual va sortir una esfera brillant que se va desplaçar fins perdes dins un bosc. O també el cas dels tripulants d'un vol que anava en direcció a Riga. Segons apareix a sobre Expedient Soviet UFO de Stonehill i Mantel, els pilots van observar una nau en forma de disc. Naturalment espantats, van intentar comunicar-se per ràdio sense gaire èxit i no te va quedar altra que variar el rumb de l'aeronau per no col·lisionar en somni. No obstant això, el que podrien considerar com el gruix de l'assumpte va tenir lloc sobre la ciutat de Petrozavodsk. Més o manco, la mateixa hora de llançament de satèl·lit esmentat, els cels d'aquella ciutat i de se va preveure un objecte estranyíssim en forma d'estrella que se va aturar damunt el carrer Lenin. Una vegada allà, i davant la mirada atenta dels testimonis, malgrat l'intempestiu de l'hora, l'objecte va mutar de forma fins a convertir-se, atenció, amb una casta de medusa de gromer volador, de la qual brollaven rajos de llum de color rojanc. Aquesta lluminositat arribava a cobrir més o manco l'extensió del centre de la ciutat, mentre que, per lo que sembla, l'exterradi va continuar sumit a la foscor. I lo interessant és que encara se va complicar una mica més. Va haver un bon grapat de ciutadans que varen patir desperfectes a les seves vivendes, entre els quals destaca, per exemple, l'aparició d'estranys orificis i figures a les finestres de vidre. Així mateix, nombrosos motors de vehicles van deixar de funcionar. I quan pensau que feia, quan mesurava aquell objecte volador no identificant, idò la barbaritat de més de 100 metres de diàmetre. Això van testificar els mariners del vaixell de càrrega Valgobat, que navegava pel llac Onega, i que se varen topar amb aquell enorme ovni sobrevolant les aigües. Després de la trobada, va matar un esclat, se va elevar cap en el cel i va desaparèixer en un segon. Així entrem en el terreny de les possibles explicacions, cadascuna com cari sempre més peregrina que l'anterior, ja veureu. La ja esmentada teoria de que tot era causa del satèl·lit Cosmos va ser formulada per un científic, en V. Migulin, qui en el temps va anar canviant la seva versió. Va arribar a dir que el succés també havia estat causat per certes i sorprenents combinacions atmosfèriques, una cosa impossible d'explicar, i, finalment, una mescla de tot plegat. Hi ha qui va parlar també de plasmoides, sigui el que sigui això, que eren capaços fins i tot d'interferir en els aparells electrònics. Però, clar, Això contrasta amb el que varen dir veure altres dels testimonis, com un tal A. Paulenko, qui va parlar d'objectes que descendien en espiral i d'estranyes fragmentacions del cel. I clar, un no sap molt bé on aferrar-se. Sigui com sigui, els estranyíssims fenòmens ocorreguts aquell 20 de setembre de 1977 continuen constituint un fantàstic enigma ufològic que pas, pens, és una opinió personal, de resistir el pas del temps.
M'ha sorprès quan has dit que, evidentment, la premsa es va fer ressò. Estic parlant d'un totalitarisme on no crec que hi hagués massa llibertat de premsa. Bé, de fet, també has dit, no?, que el director del mitjà va ser destituït. Et cita un ovni en forma de disc, un altre en forma de dirigible. Bé, és un estrany, a més, jo crec que desconegut cas. Bé, que és... Si és conegut, és conegut a segons quins cercles, com el cas o fenomen Petrozavodsk. I du aquest nom per la ciutat de Petrozavodsk, a Rússia, però, clar, els temes que varen reportar albiraments des de Copenhague i Helsinki fins a Vladivostok, que està a de més 10.000 quilòmetres de distància, que ve a quedar en el nord de Corea del Nord, en el mar del Japó. Quasi res, si realment va ser així. Un caramull de diferents albiraments que sembla que varen ser tan, diguem, que agillerats, molt d'ells, com he dit, damunt de tota la superfície de l'antiga URSS, de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, que va ser tot tan estrany que varen fer que es creés el programa 7KAN, que seria, bé, semblant en el projecte OVNI de l'Argentina, que varen comentar la setmana passada, però en aquest cas, en el 7KAN aquest, era oficialment el programa d'investigació soviètic per a fenòmens atmosfèrics, anòmals i semblants, incloent els coneguts com OVNIs, clar. I he estat cercant damunt d'aquest cas i he trobat una publicació francesa del 2021, que qualque vegada, l'any 2021, varen comentar Font de Misteris. He trobat una ressenya ben interessant. Ben interessant per sa publicació on l'he trobada. Això és un treball del projecte Sigma 2, que és un projecte francès on científics, seguint una mica s'estela dels soviètics amb aquest 7KAN, o també els nord-americans de fa uns anys, i també els actuals, de manera oficial, cerquen respostes en el que tota sa vida s'ha conegut com a fenomen ovni. El projecte francès és el conegut com a JPAN, que és una mena d'observatori oficial de fenòmens anòmals, on ens diu, damunt d'aquest cas, que durant menys de mitja hora de matinada, com a mínim 48 objectes no identificats varen ser observats i que el fenomen s'anava repetint a diferents ciutats, ben llunyanes entre si, ja ho he dit, 10.000 quilòmetres, i damunt terres i també damunt Saigo, de la URSS. Ho dic perquè també va haver albirament des de qualque vaixell. També a Helsinki, Finlàndia, els albiraments per part d'un bon caramull de persones, incloent policies i també personal de l'aeroport de Helsinki. En aquest cas, una immensa bolla lluminosa, que també va sortir a premsa. I no va ser l'únic, a Turku, una altra ciutat finlandesa, el que varen veure va ser una mena de salvavides volador de més 10 metres. També una altra a Dinamarca, damunt Copenhague, en aquest cas també reportat per uns pilots que ho varen veure des d'un avió que venia de Roma. I a la vegada, de manera, diguem, que encara més exagerada, diverses parts d'aquella misteriosa i hermètica urs, que per aquest cas multitud de persones, incloent tot tipus de professions, varen afirmar haver vist un bon grapat de coses estranyes en els cels. També els aeroports, com fins i tot el de Sant Petersburg, eh? En aquell moment encara es deia Leningrad. Objectes estranys, lluminosos, que es desplaçaven i en testimonis d'un bon grapat de persones, com dit, de diferents ciutats ben llunyanes. I hem de pensar que aquí ve la cosa, que no hi havia Twitter, ni xarxes socials, ni tan sols internet. No se podien comunicar entre elles, aquelles persones. I molt manco, evidentment, a la URSS. Què devia ser tot allò? La veritat és que és un cas fascinant. Descriu com eren els objectes, ben diferent entre ells, però a la vegada molt d'indrets. I hi ha, bé, casos molt curiosos, com el cas dit del dirigible, que inicialment el testimoni va dir que pensava que era un meteor, però que després l'objecte es va aturar i se li va començar a atracar i va tenir la forma ben definida del que tu deies, un dirigible, any 1977. I el més textual possible de la traducció, de la descripció d'aquest dossier francès, ve a dir... L'objecte estava facetat i acabat amb punts brillants al davant i al darrere. Els marges brillaven amb una llum blanca, que era una mica més tènua que els punts. Les facetes recordaven les finestres il·luminades des de dins i brillaven uniformement amb una llum blanca més tènua que la de les marges. L'objecte se movia a una altitud de 300-500 metres, tenint 100 metres de llarg i 12-15 metres de diàmetre. Encara acostant-se a Novosilov, l'objecte, movent-se d'oest a est, havia deixat anar una boia brillant per la part posterior que va volar cap al nord. Aquesta cebolla volava horitzontalment i llavors va descendir darrere un bosc. L'aterratge, segons se diu, va causar l'aparició d'un resplendor brillant. A les 4 i quart de matinada, Novosilov va fer 3 fotos infructuoses de l'albirament amb una exposició de 0,1 segons. L'objecte era molt més gran que la lluna i se movia en la velocitat d'un helicòpter. L'observació va durar 10-15 minuts en complet silenci. El més interessant és que hi ha diversos testimonis i també d'astrònoms que veien coses rares pel telescopi, també des d'avions. Per exemple, la tripulació d'un Tu-154 va albirar un objecte esfèric lluminós a una altitud de 12 quilòmetres. Un objecte brillant i luminós també va ser observat durant mitja hora per l'escriptor georgià Guram Panzikidze i altres passatgers d'un avió que tornava de Singapur a Moscou a una altitud d'11 quilòmetres cap a les 4 i mitja o 5 de la matinada. Panzitke va reportar l'albirament el 2 d'octubre en el director de l'Observatori Hidrometeorològic de Karelia, Yuri Gromov, qui va verificar la còpia de l'informe. I parlant d'informes, el diari Pravda va fer-se ressò. Recordem que el Pravda era el diari oficial de la URSS i en ell es parlava de l'objecte no identificat sobre Petrozavodsk, com una estrella enorme que va esclatar en el cel fosc cap a les 4 de la matinada hora local, enviant impulsivament feixos de llum cap a la Terra. I també deia que l'anàlisi preliminar de dades de l'Acadèmia de Ciències de Segur va trobar que els informes dels testimonis eren mútuament consistents i complementaris. Segons Milov, que era el corresponsal de premsa, l'estrella s'estava estenent sobre Petrozavodsk en forma de grumer, ruixant la ciutat amb una multitud de ratjos molt fins que creaven una imatge de pluja a bots. Milov va reportar, a més, que després d'un temps els rais luminescents varen cessar. I aquest grumer se va convertir en un semicercle brillant que va reprendre el seu moviment cap al llac Onega. Bé, ho has contat tu. Fascinant. Però hi ha molt més. No acaba aquí. Augment d'activitat biològica. Els radars, que va passar amb els radars. Anàlisi psicològic, se varen fer proves psicològiques en aquesta gent, i quina és l'importància final d'aquest cas tan curiós succeït a l'antiga URSS, anomenat el fenomen Petrozavodsk? I ho sabreu aquí, la propera setmana, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és història.
hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
I ja hem arribat al fi del programa d'avui. Esperem que heu passat una estona agradable, que heu pogut treure qual cosa aprofita aquesta font de misteris. I bé, com sempre dic, no, la quantitat d'històries que es poden extreure, no, de les intrahistòries de la història. En aquest cas, de la que mos has contat, Sergio, d'en Johannes Todor, a part de tot el que hem vist, hi ha un detallet que, malauradament, al llarg del segle s'ha seguit i et segueix produint, no, que és aquesta incongruència que hem pogut detectar. Fixeu-vos. El regent d'Eivissa no els hi deixa desembarcar per por de que venguin d'una altra banda on hi hagués hagut pesta. Fins aquí molt bé, s'havia d'evitar el possible contagi. Però aquells baixen a terra d'amagat per aconseguir aigua, que dius també val, supervivència, no? Però quan el governador se n'entera, va cap a ells, que ja havien tornat a pujar el vaixell. I què fa el governador? I de dir que volia empresonar i jutjar en els que havien oferit resistència. És a dir, no pot baixar. Baixes i volen que quedis per fer justícia o venjança. No ho sé. Potser estic davant d'un cas on l'autoritarisme o la supèrbia estan per sobre del bé comú o de l'interès general i fins i tot pot ser que de la pròpia intel·ligència. Eh? Però, clar, això pot quedar en un detall de fa més de 6 segles, o tal vegada es podrien fer comparacions en l'actualitat. Però, malgrat això siguin les utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i IB3 Ràdio, ja ho sabeu, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions si és que hi ha res a concloure. És clar. I és que tal vegada hauríem de tractar de comprendre tots una mica el concepte. I bé, ja sabeu ja de quina manera que acabar la setmana amb una mica de poesia, i en aquest cas d'en Joan Margarit, un poema que en aquesta línia de, sí, de l'absurd, o del reconèixer l'erró, no? O de la supèrbia, I bé, que vist des de la perspectiva adequada no val la pena segons quines actituds ni actuacions, no? Bé, el poema es titula Estructura i diu: quan jo era un home jove vaig construir una cúpula de ferro. Fa uns mesos que la van enderrocar. Mirada des del lloc on va acabant-se, la vida sembla absurda, però el sentit li arriba del perdó. Cada vegada penso més sovint en el perdó. Ja visc a la seva ombra. Perdó per una cúpula de ferro. Perdó per els que l'hagin destruït. I damunt d'aquest tema jo crec que mos encaixa perfectament aquella cançó, també reflexiva i fins i tot nostàlgica, de Nero Ramazzotti, Mi vida és un absurdo. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Me pregunto si alguno me sabrá decir qué será este vacío que hay dentro de mí. Me pregunto si alguno me podrá explicar la tristeza que llevo dentro y no la puedo echar. Porque con tan sutil sentimiento de estar solo me molesta estar pensando mi vida es un absurdo. Por cómo estás viviendo tú, por cómo piensas. Me pregunto si alguno habrá probado ya. qué complicaciones da, qué tormentas puede mi pobre corazón pasar, luego la tranquilidad.